Summer Sugar.
Summer Sugar.
Ai, por favor. Oh.
Ui, quina atenció. People, Marriott, right now, eh? Emotion. A veure què tal.
Què diu ella?
I ella què fa?
Ella està donant voltes.
He is asking for the hand. You know the hand?
Perquè parlàvem anglès.
Però, a veure, escolta'm una cosa. L'ha llegit el cartell, ella?
No, perquè l'estan fent una volta.
Ah, vale.
L'estan fent la 13-14, la putivuelta.
Ah, ella no l'ha vist encara, el cartell, eh?
No l'ha vist, vale.
Calleu, expliquem la situació.
Calleu, per favor, expliqueu bé.
El Dani està mirant, diguéssim, cap al vidre de la peixera, on estan els espectadors, amb el cartell.
Què hi diu el cartell?
I posa, vols casar-te amb mi? I abaixa, i abaix... que jo crec que deu ser com...
Una conya seva.
Una conya seva de...
Summer Sugar.
Podria posar Gordi o... Saps allò que es diuen els nòvios? Chochi, saps?
Sí, sí.
Pues, Chochete.
Pues, perdoneu.
Summer Sugar.
Està d'ella i bala. Com sabrem que ella diu que sí? Suposo que deixem el senyal del submarinisme, no? Un okay.
Sí, jo suposo que potser hi haurà un moment en el que sortirà més aire perquè estarà emocionada.
Però ella on és? Ara mateix.
Donant voltes a l'aquàrim.
Mira, doncs, però a veure, que aquest aquari no és de 600 quilòmetres, que torni.
Home, doncs mira, de fet, crec que està arribant.
Està arribant.
Ella està fent una volta acompanyada d'un dels monitors.
Ah.
I el monitor, que ja estava previngut, just ha entregat el cartell quan la Míriam estava d'esquena.
Està arribant.
El Toni està nerviós, està donant voltes a l'estudi.
Sí, tota la gent està aquí. Paying attention, eh? Mira, molta atenció, perquè hi ha 3-4 taurons ara mateix entre ells. Vull dir que potser això acaba malament, acaba bé, no ho sabem. Home, sí, espero que digui que sí.
És relaxant, eh?
Però ella ho ha vist ja, el cartell, o no?
Jo crec que... Mira, ho està bé! Ho acaba de veure! Acaba de posar-se les mans a la cara!
S'està emocionant!
Mare meva!
Està
dient que sí! Sí! Quina emoció! Ai, està emocionadíssima,
ai, pobra. Ai, que no... Està faltant l'aire.
No?
Ai, compte, que no hi hagi una surt, ara.
Estan
pujant?
Està traient molt l'aire, sí.
Poc a poc.
Una emoció molt forta ara mateix. Ja he dit jo que s'emocionaria i que li faltaria l'aire.
I ell com està?
Ell està encara aquí baix. Dani, ets un crac, artista. Anem cap
a música. Bravo.
Anem cap a dalt per parlar amb ella, un moment.
Neu,
això és ràdio en directo. Això, un moment, eh?
Sí, no corris.
Vale.
No corris, no.
Sí, anem, corre, vinga, va.
Corre.
Correu.
No corris.
A la part de dalt.
Corre.
Declara, això és la zona mixta.
Els guiris què deien? Aplaudien els guiris o no?
Ai, els guiris estan flipant. Els guiris don't know what are you doing. Ai, my God.
No caigueu a l'aigua.
Però quantes escales té això?
S'acaba de declarar en directe dins l'aquari amb els taurons.
En directe
per la ràdio. I ella ha dit que sí.
En directe versió.
Viva l'amor.
Vinga.
Love is in the air.
Love is in the air. Love is in the air.
Seria in the water, però bé.
Què passa?
Que sí.
Ai, com es troba? Pregunta-li com es troba.
Unes declaracions, què tal? Què t'ha passat? Que et faltava l'aire, no?
Me he puesto muy nerviosa porque me ha entrado risa, luego ganas de llorar, luego risa, y he dicho, necesito salir de aquí porque no me caso. Porque...
Ja t'hem vist apurada, eh? Sí. David, Daniel, com estàs?
Bé, molt bé. Ara ja més tranquil.
És que no me'n recordava.
Daniel està bé. M'agrada Daniel.
I què tal? Com està l'experiència?
Increïble. És una passada. És recomendable 100%.
Bueno, y ella no se
esperaba. De repente lo veo, mucha gente, digo, ¿qué pasa? No me lo esperaba nada de esto.
¿Has pogut llegir bé el cartell des de sota de l'aigua?
Sí, es que me ha dado risa porque me ponía a saber y su hogar, que son nuestros gatos, que para mí son mis niñas, lo que más quiero. Y entonces ya ha sido cuando me he emocionado, me ha dado risa y quería subir, porque he pensado, no puede ser. Como...
Però Dani, no he vist en ell aquí, eh?
Ai, el tinc a fora. És que...
Home, on està? Ves-lo a buscar.
A la
chaqueta. Va! Estic quedant a parlar amb ell. Em sento com, ràpid, com si fos un gos. Com si fos un gos.
Busca.
On
està la jaqueta? Dani,
la jaqueta.
A la taquilla.
A la taquilla.
Busca.
Escolta,
li podeu preguntar a ell?
No, perquè ja ha dit que sí, eh?
Sí, però li podeu preguntar...
No, però li ha de posar l'anella.
Marc, li pots preguntar a ella?
Això sembla que t'acaba la cubana.
Li pots preguntar a ella si ella s'ensumava alguna cosa?
A veure, un moment.
Sí, jo li he preguntat i m'ha dit que no. Míriam,
ara entre
tu i jo. No l'havies vist una mica nerviosa aquests dies, el Dani?
No, de veritat que no.
O, cariño, que llego más tarde que he ido a fer un recado.
Atenció.
Tal vez debería sospechar que miente muy bien. No, no.
Primer dia que li diu per casar-se i primera sospita, eh?
Per què no m'entén?
A veure, està d'ell endavant.
Diu que has mentit molt
bé. Nois, tinc l'anell, eh?
Ja té l'anell, té l'anell.
Tinc l'anell. Aquí. Em sento ara mateix com el gos que porta l'anella a l'altar, eh?
Sí.
Aquí teniu. Ai.
Ai, que s'ha tallat.
Oh, no.
Home, per favor.
Ara mateix el Dani ha obert la caixa. Sí. Està traient l'anell de dins.
Sí. Que no caigui, eh?
Li està introduint el... Quin dit ets, aquest?
Introduint?
És el,
com?
L'índex. L'índex?
No sé.
Índex.
L'anular.
Que bonito, por favor.
A l'anular, és l'anular, bravo! I acaba amb un petó de cira.
Ràdio, feu-lo ben fort. Que feu el petó, mira com sona.
Que bonito. Ole!
Bravo.
Podem escoltar alguna declaració d'ella cap a ella, que ens ho faci així en directe?
Ja està,
escolta, era molt maco en directe per la ràdio, una declaració d'ella.
No, perquè una cosa, ella s'ha sorpresa, però Dani ha estat patint aquests dies els nervis de com sortiria, de com aniria. Suposo que més descansat, ja.
Sí. Ara... Molt més tranquil. No m'ha agradat, això d'ocultar la veritat.
Clar, tens tota la
raó. Ja ho veurem d'aquí, quan porteu 15 anys de casats, eh?
Oh,
sí, ho he passat una mica malament, però ara ja està.
Ja està.
Doncs ja està. Escolta, ja està. Dani, Míriam, enhorabona.
Convida'ns a la boda.
Marc Bala, Guillem...
Diu que ens convideu a la boda, eh?
Clar.
Ah, sí, cap problema, clar que sí.
El cartell ens el podem endur per ensenyar a la ràdio?
Sí.
Així que
no sé.
El cartell,
sí. No cal, que se'l quedin, que se'l quedin.
Sí, home, que és un objecte especial d'aquest dia.
Summer i Sugar, al final, no era, diguéssim...
Tot això és per ells.
No era, diguéssim, el nom carinyós que es diuen, sinó que són els gats. Summer i Sugar.
Sabia que li agradaria.
Sí, les meves nenes, Summer i Sugar.
Molt bé.
Molt bé, doncs... Felicitats...
Faltaven elles aquí a l'aquàrium, eh?
Felicitats al Daniel, a la Míriam. Bala, Estadella, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins ara!
Aquest és el moment, anem a celebrar-ho. Anem a celebrar-ho amb el mestre Masclat. I Xènia Sinatra.
Hola, com estem? Viva el amor! Viva, viva!
El que canta, coño!
Llorando estará en la jaula de tigre, tiburones esperando a su amor.
Suficient, ja, suficient.
Per favor, de veritat.
Però me tenia... Havies de posar la del tiburón, el tiburón, el tiburón. I m'has posat mayonesa.
Por favor, el tiburón, no la tengo. No la tengo, coño. Tonta.
Per què no coordineu les cançons?
Estan
completament...
Un li demana les cançons, l'altre no les té. Ha estat el nostre petit detall que hem volgut fer.
Home,
però si ja veres de tiburones havíem parlat, si anem esclats.
T'ha fotut
tant... El tiburón, jo tenia la
cor... T'ha fotut tant botox que
no tens... Que estàs fotut el cabell. Oh, botox,
vostè que estàs sordo. Ara aquests dos anys.
I tot pot acabar fatal, eh? Tot el dia treballen junts i tot el dia s'estan
barallant.
És una cosa tristíssima.
Sí, sí. Ara sé qui és aquest. Aquest és l'Omar Sharif.
Sí. Ara el que sí que sé que és són les 4 i 9 minuts sí. I ja resoldrem l'enigma, perquè mira, tot això que tindrem fet.
Sí, vinga, va. Sí.
Abans de feina.
Vinga. Recordem que, ja que hem estat a l'Aquàrium,
que s'han declarat... Bueno, el Daniel li ha demanat matrimoni per casar-se a la Míriam sota l'aigua amb els taurons.
Ara veurem les imatges.
Ara!
Ara!
Ara! Anem a resoldre l'enigma de Dani Arbós.
Avui us dèiem, us preguntàvem quin d'aquests rituals poden fer els mascles de tauró quan s'aparellen en l'aparellament, i us donàvem quatre opcions. L'opció A és que fan una mena de dansa per la femella. L'opció B és que poden modificar el to de pell, el color. El C, que fan petites mossegades a la femella. I el D, que totes les anteriors. I la resposta correcta avui era la D. Els taurons poden tenir una, allò per aparellar-se, senyor Marcelí, comportaments complexes i poden fer molts rituals previs, com, per exemple, això, no? Un dels més típics és el mossegar a la...
Com els gossos.
Sí, que només volen jugar.
Ho he dit jo, em sembla que ho havia encertat, eh?
Sí, però bueno, són totes les anteriors, perquè fan això. Alguns taurons modifiquen una mica, el tauró blanc pot modificar...
Ah, totes les anteriors, totes.
I també fan, alguns fan una mena de dansa, de ball, com que hi ha moltes espècies...
Sí, has fet un enigma engany, avui, una mica amb un parany,
Totes les
anteriors. Una trampeta havia,
Perquè, clar, parlem de taurons, però són moltes espècies diferents, s'aparellen de manera molt diferent, de fet, també crien i tenen els fills de manera...
Interessantíssim.
Sí, no li interessa. Avui és el seu dia, perquè hem parlat de Me Siento Estranya i d'Almas de Metal. Avui
sí, que continua la pel·lícula,
Avui continua.
Les màquines ja s'han començat a revoltar.
Sí, al moment que s'han anat a l'edat mitjana. Bueno, i ara han tornat a l'oestre.
No, que no te n'entenes de res, xato.
Oh, jo he vist imatges allà d'un castell.
A veure si t'ho fots al cap. És un parc temàtic on es recreen tres ambients. Sí. El Roma, en època medieval, i a l'oeste.
He vist un tros de medieval fa una estona.
Però no, encara no. Esperant que les màquines tinguin un cortocircuit i comencin a pelar els humans.
Sí, bueno, que fan xixina,
Sí.
Menys un fan xixina,
Vinga, avui han participat 658 oients a l'Enigma Arbós, 658, i atenció, perquè només 214 han dit que l'opció correcta era la D.
És que ja ho he dit jo,
la majoria
que avui
s'han equivocat,
El Dani Arbós... Passa, la gent és... amb tot el respecte cap als oients que participen.
Sí, atenció, ara ho deixarà anar. Sí. No? Amb tot el respecte, amb tot el carinyo,
No, però... són mica fills de l'ànsia. Llavors, busquen la primera opció a Google, els hi surt que és correcta, i ja voten la A. Saps el que et vull dir? Sense haver mirat les altres.
No, l'opció que han votat més era la C, que mossegaven.
Que és la que he dit jo. És la que jo hagués...
De fet, les femelles tenen la pell una mica més dura per resistir aquestes mossegades.
En fi, hem de fer el sorteig. Avui teniu probabilitats de guanyar, perquè només 214 persones l'han encertat.
Sí, avui
i
això
tant...
va a números justets. Rocco.
Doncs avui és el dia 14 de dia, i de més 2, doncs 142.
142,
perfecte. Que aritmètica, que tot.
Molt bé.
Demà és el Dia Mundial dels Hipopòtams.
I pensava que anaves a dir el Dia Mundial dels Hipocondríacs. No. Que, mira, seria...
Hi
ha un Dia Mundial dels...
Segur, ja ho buscaré, segur.
Ja no hi ha un Dia Mundial dels Hipocondríacs?
Mira, vols que t'ho miri mentrestant?
Home, clar.
Doncs ara t'ho diré, perquè hi ha...
Segur que existeix aquest dia.
Demà sí que és dels hipopòtams, i per tant...
Dels hipopòtams. Per tant, demà...
Demà sobre hipopòtams.
Pregunta d'hipopòtams.
Perfecte. La guanyadora d'avui és Montse Rigol. Diu, hola, bona tarda. La solució de l'enigma d'avui és la D. Felicitats pel programa i molta salut.
Molt bé. I ara que parlaves d'ànsia, ahir vam reviure en el Dia Mundial de la Ràdio.
Ai, sí.
Un moment immemorable, immillorable, del que és un programa de ràdio on l'ànsia és el protagonista.
A Ràdio Bonica de Catalunya, Ànsia Viva.
Benvinguts al programa Ànsia Viva, un programa fet amb ansietat. Escoltem, per començar, la cançó A Guy in the Life, dels Beatles. Ja està. Una altra cançó. Escoltem ara Hotel California, dels Eagles. Ja està, fora. Escoltem ara la cançó Girl, dels Beatles. Prou, una altra. Escoltem ara la cançó Vincent Starry Night. Fora, una altra. Escoltem ara A Card This Line, de Queen.
És com si escoltés el Matina Codina.
Sí, també sí, sí, amb una pressa... Sí, té un ritme aquell programa.
Pràcticament les músiques no les escoltes.
No les escoltes, efectivament, sí, sí.
Rocco, moltíssimes gràcies. Dani Arbós, fins demà amb els hipopòtams.
No t'he trobat el dia dels hipocondríacs.
No?
Doncs hauríem de... La síndrome de Cotard, que és un desordre mental relacionat amb la hipocondria, que és que les persones que el pateixen creuen que estan mortes i que són zombis. 4 de febrer...
Aquest síndrome s'escau més amb Sebastià d'Arbó.
Sí, jo crec que no ho creuen, sí, jo crec que els hi passa de veritat.
Ho estan.
Repeteixo, 3 minuts, tornem i ho fem amb Míriam Díaz i amb Jordi Armenteres, que arriba de Turquia i que ens explicarà tot allò que ha vist i que no és poc. Ara els convidem a passar. 3 minuts.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Tres minuts passen d'un quart de 5 de la tarda. Canviem radicalment de qüestió. Podem saludar a aquesta hora l'enviat especial a Turquia i delegat de RAC1 a Madrid, Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
Hola, Tana. Bona tarda. Bona tarda a tots.
Bueno, arribat fa poques hores.
Sí, fa unes hores. Sortir d'allà era molt complicat, bàsicament perquè... L'aeroport de l'únic aeroport obert de tota la zona, que és el d'Adana, estava bastant restringit per un tema de vols humanitaris, cosa que és molt lògica. Llavors, l'única manera de sortir era posar-te en llista d'espera per anar cap a Istanbul, cap a Ankara, cap a les dues grans ciutats turques, o fer una volta, que és el que hem fet nosaltres. Vaig fer una Adana, Beirut, Qatar, Qatar-Barcelona per poder arribar fins aquí.
Uh-huh. Turquia, encara es troben supervivents. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Sota la runa, avui doncs, se n'han trobat més. 8 dies després del devastador terratrèmol. Hi ha una pregunta que li volia fer al Jordi, ara repassarem dades. Mm. Una dada, una qüestió que ens explicaves i que a mi realment m'ha sorprès. I és que els equips de rescat van arribar, van estar 2, 3 dies, 4 dies i pràcticament els van fer fora, no? Com s'entén això? Jo com una pressa, diguéssim, a donar-ho per acabat, el rescat. Hi havia fins i tot equips de rescat que s'expressaven a diferents mitjans dient que no havien acabat la feina, que no acabaven d'entendre aquestes presses. Té alguna explicació?
Sí, una pressió política per part del govern per reconstruir. No oblidem
però si
que...
encara no s'ha acabat el rescat.
Sí, sí. Turquia té eleccions generals d'aquí a 3 mesos justos, el dia 14 de maig. Erdogan, la setmana passada, el dia abans d'admetre crítiques o d'admetre que algunes coses no havien funcionat per l'allau de crítiques que hi havia, va fer una promesa que és d'aquí un any tothom tindrà un pis. Llavors, això vol dir que s'ha de desenrunar molt ràpid i probablement l'explicació és aquesta. De fet, la sorpresa va ser que dijous passat al vespre ja es va dir en 5 de les 10 províncies que ha afectat el terratrèmol deixem de buscar supervivents perquè pràcticament estan tots trobats. Mentida! Perquè en aquestes mateixes 5 províncies, en algunes hi vam ser, i vam veure com encara estaven buscant supervivents amb famílies esperant en aquelles piles de runa que trobessin els seus. Perquè, a més, tot això és un procés molt miserable, que quan troben una víctima resulta que hi ha les famílies allà, dels, imaginem-vos un edifici amb 20 desapareguts, doncs això potser afecta 3, 4, 6, 8, 10, 12 famílies. Què fan aquelles famílies? Esperar-se. Entre d'altres, per què? Un, per fer el dol, però dos, perquè quan trobin una víctima, algú l'ha d'identificar. I són les famílies que estan allà esperant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dies ara, esperant que trobin els seus.
Mm. Míriam, avui, a banda de la dada macabra de recomptar morts, avui hem tingut nous miracles, això que li deia el Jordi Armenteres, no? O sigui, aquestes presses de fer fora els equips de rescat que han arribat d'arreu, entre ells equips d'aquí catalans, i aquesta velocitat o aquestes presses que té el govern d'Erdogan, però avui hem tingut nous miracles.
Exacte, per exemple, avui han trobat 3 supervivents sota la runa a la província de Karaman-Maraj. Evidentment són l'excepció perquè la xifra de morts no para d'augmentar, són 32.000 les víctimes a Turquia, 36.000 si se li sumen les de Síria. Els experts però ja han apuntat que les xifres podrien augmentar en 90.000 morts perquè encara hi ha milers de desapareguts i molts edificis per desenrunar. Però el que deies tu, que l'operació de rescat a molts punts de Turquia es dona per tancada i molts equips internacionals doncs, estan tornant cap a casa. Per exemple, els experts rescatistes del K9 de Creixell ja han tornat, ja són aquí. El seu president Pere Frutos ha criticat des de TV3 el caos i descoordinació que hi havia a la zona.
Menjar pel terra, beguda pel terra, les carreteres intransitables, no hi havia un canal pels equips d'emergència ni res. Tot un desastre total. Els militars miraven però no treien ni una pedra. Els tenies a mig metro de tu i no t'ajudaven. Una descoordinació total. Aquest és el gran problema que té Turquia ara mateix.
I en Pere deia que de seguida, quan veien un edifici on ja havien arribat les excavadores, ells marxaven, perquè diu, clar, les excavadores només feien que fer més morts, perquè era runa sobre runa, clar. I si hi havia alguna opció de supervivent, ja quedava totalment
descartada. Això els militars espanyols dissabte amb el Bundó al Via Lliure deien exactament el mateix, que hi ha hagut aquesta pressa per posar la maquinària pesada. Allà les feines de desenrunament es fan com a tot el món, que és amb una galleda, si no hi ha galledes, amb bolles i amb pales. Per què? Perquè és la manera que si hi ha algun vi de sota vagis traient la runa a poc i no ho acabis destrossant tot. A la que poses excavadors, que les excavadores hi són, però són per treure-lo de la banda, el que et queda en una banda. A la que poses les excavadores a remoure-ho tot, qualsevol esperança de vida se te'n va.
Estaries d'acord amb el que escoltava, amb el que deia i fa un moment escoltàvem del Pere Frutos?
Sí, a més hi ha tot el tema dels militars, que la setmana passada ho vam dir.
Ella ha denunciat que no feien res?
Clar, es va decretar l'estat d'alarma. o l'estat d'emergència. Llavors, el fet de decretar l'estat d'emergència implica unes altres coses. Implica, per exemple, la censura, que qualsevol funcionari té prohibit parlar amb un periodista si no és un portaveu autoritzat. Això ens vam tenir molts problemes la setmana passada per això, però vaja, és Turquia, res de nou. Llavors, l'estat d'emergència vol dir que tots els militars han de treballar i que tots els militars s'han de desplegar. Llavors, d'encara d'Istanbul, de les grans ciutats, hi va haver una gran marxa de tots els militars cap a la zona i de cop i volta ens vam trobar el dia que vaig anar a Antalies, que és quan ho vaig veure molt clar, que de cop i volta començaves a trobar caravanes de militars i els que ja estaven desplegats tenien campaments sense fer absolutament res. O sigui, no eren ni vàlids per gestionar el trànsit, per exemple. Imagineu-vos una autovia de dos carrils que funcionava, de cop i volta et ve una ambulància amb tot saturat, i tu estàs aturat. Què fas? Et poses a banda i banda, això ho veiem aquí, cada dos per tres, i l'ambulància passa pel costat. Quan no és una ambulància la que passa, sinó que en 5 minuts et passen 12 ambulàncies, 4 cotxes de policia, 7 cotxes del 112 i excavadores. Per les excavadores és material de primera necessitat en aquests moments, i precisament per això hi havia excavadores movent-se per tot arreu, no? Llavors, els militars no eren ni vàlids per gestionar això, gestionar una carretera. Tampoc els veies en cap feina de rescat. Turquia no té una unitat com té l'exèrcit espanyol, que té la UME, la Unitat Militar d'Emergències, que s'han especialitzat precisament per rescats de qualsevol mena. Són militars, i al final són militars, que són els que no han sabut fer cap altra cosa, que han acabat empunyant un fusell i fent una carrera militar, perquè Erdogan presumeix de ser, crec que és el segon o tercer exèrcit més important de l'OTAN en aquests moments. Llavors, de militars en sobren. Que feien alguna cosa allà? Absolutament res.
Jordi, ara d'aquí res, uns minuts te'n vas cap a Madrid, tornes cap a la teva seu habitual, però... Cap a casa? Bueno, sí, casa és,
sí, ja no sé
casa,
si és,
ja no sé si és aquí o allà, però en tot cas tornes cap a casa. Però m'agradaria, d'aquesta nova experiència, del que has viscut, què és el que més t'ha impactat? Les imatges que t'han... diguéssim, que et quedaran gravades per sempre.
A veure, hi ha una cosa que és la... Aquí hem de posar una mica de barrera, perquè sabem que estem parlant d'un país que la democràcia que té és la que té, que de corrupció n'hi ha molta, que a més és una cultura molt diferent a la nostra. Llavors, vulguis o no, acabes empatitzant menys amb aquesta gent com ens vam trobar fa un any amb aquella mega crisi de refugiats d'Ucraïna. Però sí que és veritat que la impotència general que acabes sentint d'algú que ho ha perdut tot, ja no és algú que ho hagi perdut tot, algú que estarà ara durant mig any en un camp, dormint en una tenda amb la seva família perquè no pot entrar a casa seva, perquè probablement fins aquí mig any no hi haurà un tècnic que li vagi a revisar l'estructura i l'edifici per veure si pot tornar o no. Clar, això és... Quan intentes empatitzar amb tothom és quan dius, hòstia, posem una mica de frontera perquè si no anirem malament. Sí que hi ha una imatge... Vam arribar massa endins i érem uns quants, no anava jo sol, anàvem amb algun altre periodista.
Quan dins massa endins, dius, vàrem arribar massa endins, què vols dir? Que no hauríeu d'arribar fins a...
No, hi ha imatges que ens les podríem haver estalviat, tot i que les volíem veure, vull dir, no... El dissabte, quan arribava... Ara parlaves d'una ciutat, Míriam, on hi ha hagut un salvament avui, a Carmes Marais, això és l'epicentre. I aquesta és una ciutat, ho explicàvem el diumenge i el dilluns, 1.100.000 habitants. Més t'acostaves a la ciutat i deies, no està tan malament. Però veies edificis nous a la rodalia. És una ciutat que queda en una vall d'una muntanya i tu t'hi vas acostar i és una ciutat imponent amb una mesquita espectacular, que llavors vaig veure que tenia 500 anys la mesquita. Estava impecable, estava espectacular. I els edificis nous, alts, com una ciutat d'aquestes de l'Erdogan d'ara que volen aparentar més del que és, doncs era això. I de cop i volta arribes al centre i hi havia illes senceres de casa a terra. No donaven l'abast a treure els morts. Els morts els vèiem a les vores. No hi havia bosses per tots. I els embolcallaven amb mantes. I qui l'havia de venir a buscar per anar al cementiri, doncs tenia tanta feina que no es podia fer. I hi ha una imatge que és aquella imatge que és reiterativa, que és una senyora. I a més ens ho van dir... Deixa'm dir que els turcs estaven molt agraïts de la premsa perquè sabien que si se n'havien d'en sortir, se n'havien d'en sortir amb l'ajuda de fora. I de tots els serveis d'emergència, els 8.000 professionals dedicats a treure persones de sota la runa, no n'hi havia ni un de turc, eren tots estrangers. I hi ha una imatge d'una senyora que li vam veure la mà, i de cop i volta estaven desenrunant. Sempre quan desenrunaven anaven fent forats per bandes, a veure què trobaven, en funció del que els deia el radar. I efectivament van fer una mica de forat i va aparèixer una mà. I tu veus la mà i dius, hòstia, una mà, una mà, una mà. I et diuen que no té vida. I s'estan 5-6 hores a treure tota la runa que envolta aquella mà per treure una persona, per posar-la a la vorera, perquè no hi ha ningú que se l'emporti encara, amb la seva família vetllant-la. I amb la família que, òbviament, l'ha d'identificar. Perquè s'intenta no enterrar ningú anònim. Aquest és l'altre drama que en aquests moments hi ha a Turquia, amb aquestes 30 i pico mil persones que ja són cadàvers recuperats. Que òbviament s'han enterrat, perquè a més amb la religió islàmica els enterraments es fan molt ràpid.
Que és el que anava a preguntar, s'enterren, però potser molts d'ells no se sap qui són, no?
Estan posant números en aquests moments. Al principi sí que està bastant tothom identificat, un percentatge altíssim, 90 molts, però els que no, números... Números directament.
Escolta, el dilluns recordo que vàrem parlar aquí al programa amb un geòleg que va ser molt crític amb la construcció de les cases, és a dir, dels blocs de pisos que hi havia en la zona del terratrèmol, que hi havia unes directrius que s'havien de construir a partir d'un terratrèmol de...
No, de l'any 99.
De l'any 99, que va morir 17.000 persones, i ell va dir 17.000 persones, ja van ser moltes persones les que van morir per culpa d'aquest terratrèmol.
Estem al doble, gairebé.
Clar, i ell va denunciar, i crec que va ser així, directament va culpar de que les construccions que s'havien fet emparant-se amb els protocols que s'havien dit que s'havien de fer a partir d'aquell terratrèmol, no s'havien portat a terme. No sé si has tingut aquesta sensació, perquè dius que hi ha impactes molt diferents, no? Segons quines zones, barris alts, barris rics, doncs les cases han aguantat, barris pobres, les cases no han aguantat.
Això em repetiré una mica, perquè ho vam explicar un dia, però vaja, em sembla que era el cap de setmana. Tu t'anaves a un barri ric i veies 7-8 edificis de costat que aguantaven tots d'empeus, amb poques esquerdes o cap, i de cop i volta deies, hosti, però per què ha caigut aquest edifici? I t'anaves al Google, posaves l'homenet, en el cas del mòbil, directament amb la imatge de satèl·lit, i llavors t'hi permet accedir, i miraves la imatge de com era aquell edifici, i dius, ah, s'entén. Per què? Perquè no és un edifici que es vegi estructuralment. Jo no sóc enginyer, Déu m'ho guard, i això ens hauria de dir un enginyer. Però aquest exercici el vam fer uns quants cops i sempre acabàvem a la mateixa conclusió, que l'edifici es veia d'una altra
feble,
classe social
feble.
Que no era. Sí, i llavors hi ha un altre element. L'any 99, quan hi ha el terratrèmol de 17.000 habitants, el govern de Torno el que fa va ser posar un impost, legislar amb un impost, per prevenir els desperfectes de terratrèmols. Llegia, no sé si el Guardian, no sé quin diari anglès era, que el govern de Turquia des de llavors ha recaptat 46.000 milions d'euros. Que això, a Turquia són molts diners. Són molts diners. I on són aquests diners? O sigui, com pot ser que 20 anys després es torni a produir la mateixa situació i els edificis que han caigut són els que són classes humils, classes de pobres directament, centres històrics amb edificis doncs, que no compleixen la reglamentació. Llavors hi ha tot el xou a més de les sentències que s'havien condemnatòries a diversos propietaris d'edificis que no complien la reglamentació antiterratrèmols, hi va haver aquella amnistia de l'Erdogan d'ara fa un temps, estem en període electoral i al final acaba topant amb la política i amb la situació d'un país que té una democràcia tan feble com la de Turquia.
La gent que no té cases, que ara no pot tornar a casa, deies a la redacció quan has arribat, que m'ha fet molta il·lusió veure't, em deies que la gent està en camps de refugiats. És a dir, però clar, que em deies que camps amb milers i milers i milers de persones...
Sí. Hi ha una organització que es diu AFAD, a Turquia, que l'AFAD és la... Com podríem fer la comparativa amb aquí? Se probablement no hi és, però és una agència governamental que el que fa és les crisis de catàstrofes. Diu AFAD. I té milers de tendes. Té milers de tendes. Però no oblidem una cosa, que Turquia és qui ha rebut la gran allau de refugiats sirians. Fins a 5-6 milions de persones. I ara ja no són 5-6 milions, són menys. Llavors, de tendes en tenia moltes. De fet, té una fàbrica de tendes, i m'explicaven que aquesta fàbrica en aquests moments va 24 hores al dia, quan només estava funcionant a dos torns. I aquí hi ha un altre element, i potser gràcies a això les coses poden anar una mica millor. Que Turquia resulta que és el país d'Europa més experimentat en les crisis de refugiats i el que els tracta millor. Aquestes tendes són unes tendes grosses, blanques, impolutes, no estem parlant de misèria, tampoc. Aquestes tendes van acompanyades amb uns camions que porten lavabos, que tenen una mínima infraestructura i quan estan... clar, és lleig parlar de camp de refugiats. Parlem de camp d'ajuda, no? Llavors, aquests camps funcionen òptimament. Quin és el problema? Que en aquests camps, hi comença a haver xenofòbia perquè al voltant del 30% són sirians, refugiats, que malvivien en pisos, que en aquests pisos són els que més han quedat tocats en aquests moments i no han desaparegut. Llavors, un altre element, que tota aquesta gent avui està en aquell camp quan el seu pis probablement ha quedat dret. Però fins d'aquí a 2, 3, 4, 5 mesos no hi passarà un tècnic per dir tu hi pots tornar. I tu no te'n refies de poder tornar a casa teva. I de fet, no hi has anat a treure res, perquè no tenia... perquè et fa por pujar a casa teva, no? El més d'entès que en aquests moments, quan acaben les tasques de desenrunament, ostres, tot el que s'ha trobat es posen com una mena de mostradors amb tots els efectes personals del que s'ha pogut recuperar, que és poc. Llavors, en aquests moments, les famílies, després d'haver passat tota la situació, d'haver anat a identificar algú, doncs, el que puguin recuperar, i això passa en totes les ciutats, doncs, els edificis que, les tasques, que són molt pocs, han acabat, doncs, aquesta és la imatge en aquests moments.
Jordi Armenteres, et deixo marxar, que has d'agafar un tren, que has de tornar a casa. Per tant, que tinguis un...
la casa, però sí, és una... que la casa més habitual.
Casa teva, és a Madrid. Jordi, moltíssimes gràcies. Excel·lent feina. Gràcies al Jordi Armenteres. Abans de posar una pausa pel mig, hem de parlar de l'equip de la pel·lícula Alcarràs, perquè ha lamentat que no s'hagi reconegut com a mínim la feina de Carla Simón. El film guanyador de l'Os de Berlín va marxar, recordem, amb les mans buides diumenge pels... dels premis Goya, Miriam Díaz.
Sí, un dels productors d'Alcarràs, Antonio Folguera, creu que era previsible el triomf d'Asbestas, perquè es va estrenar, ha dit més tard, que l'obra de Carla Simón, que és un cinema més proindustrial i que té actors més coneguts. No creu que el fet que estigui fet en català hagi penalitzat?
No, poc.
No, ell ha dit que no ha penalitzat, però que tampoc ha sumat.
Home!
Val? I dir, sí que l'únic error, ha dit Folguerola, que creuen que han comès els acadèmics, és no premiar el talent de Carla Simón d'alguna manera.
Alcarràs, no hi ha res que es prengui malament. Val. Estàvem allà feliços, ens vam anar tots de festa. Ha estat tot el camí un regal. I a mi, de tots els que no vam guanyar, per mi el que més em va doldre és el de la Carla Simón. Tots sabíem que era molt difícil, eh? Vull dir, ho teníem molt assumit. Però sí que hi havia... palpaves que la justícia era que la Carla tingués... que aquí el Sorogoyen, per exemple, ha estat elegantíssim dient que a ell li hagués agradat, eh?
Folguera també ha trobat una explicació sobre per què Albert Serra i Pacifiction no ha tingut cap nominació als Goya i, en canvi, en té 9 pels premis César Francesc.
Escoltem-lo.
Sí. És molt difícil que una pel·lícula com la del Serra estigui nominada als Goya. És que són lligues completament diferents. Aquí està votant la indústria. La pel·lícula de l'Albert és una pel·li que ha triomfat molt a nivell de festivals. Segurament tenen un nivell cultural cinematogràfic més gran que el d'aquí. I després no ens hem d'oblidar que l'Albert Serra és un verso libre i porta tota la vida fotent canya als actors, per exemple, no? La meitat de l'acadèmia són actors. Llavors, bueno, no és fàcil que tinguin els gens a votar-te.
El César, recordem que es lliuraran a París d'aquí a 10 dies i on Asbestas, per cert, està nominada a millor pel·lícula estrangera.
Sí, bueno, i el fracàs d'Alcarràs, vull dir, això no és casual. Vull dir, jo de fet no l'he vista, i si no l'he vista per alguna cosa serà, vull dir, senyal que no és molt bona, vull dir, és així.
És un fracàs als Goya, però és una pel·lícula d'èxit,
sí. El pitjor Albert, que et pot passar, el pitjor que et pot passar, doncs...
Tu sempre ens has dit, sempre que hem parlat amb tu, que no has trobat mai el moment per anar a veure...
No, ja el trobaré, ja t'ho dic ara.
Perdó, per anar a veure Alcarràs.
No, és que no penso trobar, vull dir, no, perquè no m'interessa, perquè no és bona, vull dir, no, si és per alguna cosa serà.
Si no l'has vist, no ho saps, si és
bona. Bueno, no, però ja es nota, i a més, bueno, el pitjor que et pot passar és com justament aquesta pel·lícula que anomeneu, no?, que et nominin molt els Goya i, bueno, i que després no t'emporti res, no? En canvi, en el meu cas, doncs jo ja no estava nominat a res. Bueno, és el que té dedicar-se al cinema espanyol, que té un nivell baixíssim, és... Bueno, és el cinema per fongs, no? Vull dir, perquè els fongs es mengin la cinta, que és el millor que pot passar, no? Que el mo devori les cintes, no?, i les destrueixi, no? En canvi, jo em dedico... Bueno, el cinema francès, no? Vull dir, he guanyat, bueno, el prestigiós premi Louis de Luc, també he guanyat 3 guardons als premis Lumière de França, que els atorga la premsa internacional, bueno, i que reconeix les millors produccions franceses de l'any. Bueno, la revista francesa Cahiers...
També... Veig que s'adona molt bé el francès.
Cahiers, si vols ho dic en francès, és igual, eh? Ho puc fer en català o en francès, és igual.
El nostre Albert Serra.
Sí, vull dir, no, si vols t'ho faig, però si estem parlant en català, no cal fer la pronunciació en francès.
Clar,
vull dir, absurd. Caier, sí, bueno, sí, ja ho sé fer, sí, què? I què més deia? La gent que, la gent que més li fot, que si ho fos en català o en francès. Pues aquesta revista que ha fet el top 10 de les millors pel·lícules, pues a mi m'ha posat el número 1. I la meva pel·lícula,
sí, Pacific Show... Ja m'ho ha dit el productor del Carràs, ja ho ha dit, que tu jugues a
sí,
altres llocs.
Sí, ara, clar, una pel·lícula de quatre pagesos collint préssecs que han de plegar, però els hi posen no plaques, això. Vull dir, bueno, això és negar-se al progrés, vull dir... I a més els préssecs a mi no m'agraden, vull dir, els préssecs em fan al·lèrgia.
A tu no t'agradaran, a mi m'agraden la... Mira, m'agraden els préssecs i des de que vaig anar...
Els paraguaios, no?, que són xinos. No.
I des que vaig anar a Aitona, sí, ara no. També m'agraden les nectarines.
Pues a mi m'agraden els kiwis.
No, bueno, del que vull parlar no és ni de nectarines, ni de sí. Kiwis, ni de préssecs,
doncs de què vols
sinó
parlar?
De caves i vins.
Ah,
bé. Sí. Perquè al febrer, no sé si a l'Albert Serra li interessarà això. A tu t'agrada el vi?
A mi sí que m'agrada.
Doncs
sí,
aleshores t'interessa. Mira, Albert, al febrer, Cellers Maset fa la campanya The Best Of, que és la millor oferta de l'any.
És que m'és igual.
No t'és igual perquè mira l'oferta... Escolta'm.
No, és que m'és igual si està oferta o no. Jo s'ho vull comprar al senyor de Maset.
T'interessarà. Mira, per la compra de 12 ampolles de vi o cava...
Per què en vull 12?
No, és que no en rebràs 12, en rebràs 18.
Bueno,
o sigui,
18, sí, 18 sí que en vull, però 12 no.
Doncs és això que
bueno,
t'estic dient.
Bueno, doncs ja està, doncs ja les compraré, 18. Per què n'he de comprar 12?
Tu compres 12 i te'n donen 6 més. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any de Maset, entrant a maset.cat o trucant al 900-200-250.
Bueno, i em regalen un cono.
I una assessora vinícola... No, una assessora vinícola t'ajudarà a triar entre una gran varietat d'excel·lents vins.
Sí, bueno, ja sé, quins són els bons.
Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Bé, Albert, hem parlat del Carràs, que no va rebre ni un Goya i, en canvi, s'ho va emportar tot...
Asbestes.
Tampoc l'he vist. Però de la història original de la pel·lícula...
És que no m'interessa, no? És que no
del que va passar a Asbestes, ens en parla tot seguit amb el protagonista, o un dels protagonistes...
No, és que no...
Bueno, tu no.
No m'interessa.
Marc Serra.
No, ja està.
Versió RAC 1.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Nena, amb tu totes les llunes són llunes de mel.
Però què dius ara tu de la lluna, Josep Maria? Si són les 8 del matí.
Amb el cupó diari de Sant Valentí de l'11, totes les llunes seran llunes de mel, perquè podràs guanyar 500.000 euros. I si entres abans del 14 de febrer a cuponespecial.es, podràs aconseguir targeta regal per viatjar i gaudir. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant de notari. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Llegir aquell rètol que diu sortida 17 ja és llegir més. Compleix el propòsit d'estalviar també i contracta l'assegurança de la teva mascota per tan sols 25 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llo. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
The world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
La història que ara mateix us explicarem comença així. Una parella de francesos s'estableix en un petit poble de la Galícia rural. La convivència amb els veïns comença molt bé, però de cop es torça i la tensió es dispara. És l'argument d'Asbestes, la gran guanyadora dels Goya amb 9 premis, però també és una història real que molt poca gent coneix. Marc Serra.
Bona tarda. Molts ens vam sorprendre després de veure la pel·lícula i saber que, efectivament, està basat en una història real. L'èxit d'Asbestes del Rodrigo Sorogoyen, tant a la taquilla com als Goya, ha fet sorgir detalls de la pel·lícula bastant desconeguts. Per exemple, que aquesta història que s'explica està basada en una història real que va succeir l'any 2010 a Santoalla do Monte, a Ourense. La realitat i la ficció d'Asbestes coincideixen en molts punts, però avui no us explicarem la pel·lícula, però sí que analitzarem la història real amb la qual es basa. Quedeu advertits. A la versió RACU hem pogut parlar amb la dona amb la qual es basa tota la història d'aquest succés de la pel·lícula. Es diu Margot Poole i la pel·lícula explica precisament tot el que li va succeir a ella i al seu marit quan van arribar a aquest petit poble gallec. De fet, els guionistes de la pel·lícula li van dedicar al Goya quan el van recollir dissabte passat a la categoria de millor guió. Ara l'escoltarem, però abans deixeu-me saludar a la periodista que des del primer moment va seguir tot el que va passar a Santoalla do Monte i que ho ha explicat detalladament a El País. És la Sílvia Rodríguez Pontevedra, corresponsal del País a Galícia. Sílvia, bona tarda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buena tarde.
Bona tarda. Buena tarde. Gracias por acompañarnos. Vamos a decir que eres la periodista de referencia de este caso, lo seguiste desde el principio. Lo vamos a explicar cronológicamente sin avanzarnos a la historia. Todo empieza con un matrimonio de origen holandés, aunque en la película se dice que son franceses, que llegan a este pequeño pueblo, son Margo y su marido Martín. Sitúanos un poco con los protagonistas, ¿con quién se encuentran ellos dos y de dónde vienen?
A ver, ellos vienen de Ámsterdam, vivían en la ciudad, eran urbanitas totalmente, y en el año 1990 deciden que rompen con esa vida y que quieren pues llevar una vida natural, si quieres, llámale hippie en aquel momento, y quieren vivir en un lugar, ellos dicen, tal y como lo definen ellos, de aguas cristalinas y aire limpio, sin energía nuclear, y entonces empiezan a buscar. Uh-huh. Y primero pues recorren varios sitios de Europa, recorren Francia, miran también en Argentina, en algunas localidades del sur de Argentina, y acaban recalando en Santoalla do Monte, y se enamoran del lugar. Y sí. Entonces, bueno, primero se instalan allí, ya en el año 97 se instalan durante año y medio viviendo en una tienda de campaña, y tienen muy buena relación con los vecinos que viven en la casa, en la otra casa que queda habitada, porque la Santoalla do Monte es una localidad que llegó a tener 50 casas habitadas, pero con la inmigración masiva aquello quedó despoblado. Entonces los únicos que vivían en el lugar cuando ellos llegaron eran la familia Rodríguez, uh-huh, que tenía un gran patriarca, el padre de la familia, que se llamaba Manuel Rodríguez, pero le llamaban todos o gafas, porque bueno, él tenía unas gafas de culo de vaso considerables, entonces era como su rasgo más significativo. Y él, pues nada, gobernaba con mano dura a su familia, su mujer, su esposa Jovita González y sus hijos, que tenían 4 hijos, pero bueno, en el pueblo ya solamente vivían 2, Julio y Juan Carlos.
Tenemos situadas ya a los protagonistas. Ellos, sí. Este matrimonio llega allí con la intención de establecerse en un pueblo que ven como idílico, les parece espectacular. Tenemos también situados los dos otros antagonistas de la historia, que son estos dos hermanos, Juan Carlos y Julio. Como decía, hemos podido hablar con Margot Poole, que me contaba cómo fue la llegada a este pueblo.
Un sitio para vivir en la naturaleza, con animales y tranquilidad.
¿De dónde veníais?
De Holanda.
¿Y qué tenía este pueblo que no tuviera Holanda?
El sitio. No, pero también mucho espacio, mucho tranquilidad y posibilidades, pues.
¿Cuánto llegasteis? ¿Con qué os encontrasteis? ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Quién vivía? ¿Cuántas casas había?
hay muchos o había muchas ruinas ya en esos días, no tan malo como ahora, y a vivir solo una familia.
I aquesta és la història, solo una família. Ella explica, Silvia, que la gente cuando se encontraron era amable. Vamos a ver cómo los define y cómo va a ir cambiando la historia.
No, muy, muy amable. Y el Manolo, el viejo, ha ayudado a nosotros para comprar unas cosas de un amigo de él. Pues muy amable. Hemos a veces comido junto y no, muy, muy amable. Los primeros meses muy amable.
Silvia, relación idílica, todo idílico. El pueblo, los vecinos muy amables. ¿Cuándo empieza a torcerse la cuestión?
Pues empieza a torcerse en el momento en que los holandeses empiezan a darse cuenta de que siendo propietarios ya de una casa, eso que dice Margo, de que le ayudó a comprar unas cosas, le ayudó a comprar unas casas, y de hecho el Gafas, el que llama ella el viejo, cobró 100.000 pesetas por ayudarle a hacer la gestión esa de localizar a un propietario emigrado y apalabrar, ¿no?, la compra esa de la vivienda y de otras dos ruinas, que ya casi todo era ruinas entonces. Entonces, se empieza a torcer en el momento en que ellos, viendo que ya viven allí, conocen la ley de Monte Comunal de Galicia. Esta ley lo que indica es que, bueno, en Galicia la mayoría de los montes están en propiedad de comuneros, ¿no?, de montes, son montes en mano común, que se dice. Y la explotación de esos montes pues da unos beneficios, claro, sobre todo la venta de pinos, pero también la instalación de parques eólicos, ahora que el tema además con asbestos está también muy candente.
Sí.
Pues ellos descubrieron que esa ley decía literalmente que las personas, que las familias o los vecinos que vivan 10 meses, que tengan chimenea con humos, que es lo que dice la ley, chimenea con humos más de 10 meses al año, tienen derecho sobre esos montes comunales. Y ellos efectivamente tenían la chimenea más de 10 meses al año echando humo. Uh-huh. Y entonces empezaron a pleitear en los juzgados y ahí empezó el conflicto.
Es decir, para entendernos, les debía llegar un dinero que no les llegaba de la explotación. Llegaba a los otros vecinos, pero no a ellos.
Claro, a ver, ya te había dicho antes que eran unos 50 vecinos anteriormente. Al irse marchando iban perdiendo los derechos sobre el monte comunal. 355 hectáreas de pinar y de pastos. Habían ido las empresas eólicas, cosa que Margo ahora no recuerda, pero que a mí me contó Martín. Habían ido las empresas eólicas, habían tanteado a los vecinos hablando de que iban a instalar 25 molinos. A 6.000 euros por molino para la comunidad de montes. Y entonces, bueno, en palabras del alcalde, les calentaron la cabeza a los Rodríguez con ese tipo de cosas, las empresas, pero aparte estaba el tema de los pinos, que eso sí era seguro, estaba ahí, y la venta de pinos, pues a lo mejor en una venta, en una tala y una venta, pues sacan unos 10.000, 25.000, muchísimo dinero.
Les calentaron la cabeza. Dime.
Simplemente había 50 familias que tenían derecho, pero se fueron y dejaron de tener los derechos. Los Rodríguez se convirtieron en los únicos con derecho al monte comunal. Y al llegar los holandeses, tuvieron que repartir. Y ellos no querían repartir.
Ahí está la clave de la historia. No querían repartir. Claro. Les calentaron la cabeza, como decías, y aquí Margo y Martín se sienten amenazados hasta el punto que él toma una decisión que va a ser clave en esta historia, que es rodearse de cámaras. Tiene una especie de fijación con las cámaras. ¿Qué hace con las cámaras?
Bueno, él instaló media docena de cámaras alrededor de sus propiedades porque, bueno, empezaron... No, todo empezó, pues eso, con agresiones, sabotajes... Oh, se ha cortado.
Sí, sí, dime. Seguimos.
Ya, no, perdona. Es que, bueno, me está entrando una llamada, pero bueno... No,
te oímos bien.
Bueno, yo voy a moverme y, aunque sea así la cosa del directo, me tengo que mover, pero bueno, no hay problema, ¿eh?
Te oímos perfectamente.
Es que tengo que salir un momento. Bueno, os cuento. Sí, Estábamos en eso, en que rodeó la casa de cámaras, sí, para grabar primero pues los sabotajes que le hacían a su propiedad, ¿no? Pues a lo mejor le envenenaban las cosechas, le entraban y le robaban el gasoil que tenía él para desbrozar, le metían la mula por la noche en el cercado, le comía el maíz de 3 meses. Hola, perdón un momento. Hola, sí, muy buenas, déjalo ahí, ¿vale?
¿Cómo?
Déjalo ahí, ¿vale?
Paquet, ah, una entrega. Sí. La ràdio en directe.
Per això algun de sortir, una entrega, pobre.
Sí. Però no és que li interessa una trucada, no, no, és que l'estaven trucant si li havien d'entregar
el paquet, és molt important,
ha sortit a rebre el paquet.
Perquè si no hi ets, malament, eh?
Mal.
Si no hi ets, després...
Sí, sí, demà segur que...
Bueno, ya estoy con vosotros.
Estupendo.
Demà ja t'he fet el diàleg.
Has hecho un corte en la tensión tremendo, eh? Estamos ahí... Dime. O sea, que vamos a escucharla a ella.
No vamos a hacer publicidad, pero ha llegado una multinacional que vende cosas de todo tipo y...
No, claro. Sí, no te preocupes. Si pasa de largo, ya eso hay que irlo a recoger luego.
Yo tengo que ir a buscarlo, claro.
Estaba diciendo que Martín se obsesiona con el tema de las cámaras. Él se siente amenazado por todas esas cosas que estás contando. Y fíjate cómo lo cuenta su mujer.
Tu marido estaba preocupado y empezó con las cámaras, ¿no? ¿Qué hizo uh-huh. con las cámaras? ¿Dónde las puso?
Enfrente de la casa.
Uh-huh. ¿Y por qué las puso ahí?
Por seguridad. Para mí, yo no quería todas esas cosas. Yo quería paz y de dejar a los vecinos en su tierra y nosotros en nuestra.
Yuka dice que ella no lo quería, no quería tener esta obsesión con las cámaras. El hecho es tan grave que él, Martín, va con una cámara encima por si le ocurre a alguien o algo, o alguien lo amenaza o lo que sea, y la situación llega a un punto de tensión insoportable que acaba con el asesinato de Martín, el marido de Margo, a quien estamos escuchando. ¿Qué pasó en ese día?
Bueno, en ese día, eso ya fue en 2010, o sea, en 2009 él... se obsesionó, estuvo todo el año obsesionado, empezó a enviar cartas, se hizo una lista, pues el rey, el presidente de la Junta, el presidente del gobierno, tenía un montón de direcciones, ¿no? Y empezó a enviar cartas hablando, denunciando lo que él bautizó como terrorismo rural. Y entonces, pues nada, incluso a principios de enero, esto fue a finales, o sea, él estaba grabando y tal. A nosotros nos facilitó, nos entregó vídeos en los que se veía, pues eso, amenazas, agresiones. Y después, pues a principios de enero, él se fue a hacer un seguro de vida porque temía por su vida de una manera ya palpable, ¿no? O sea, era inminente. De hecho, mandó a su mujer a Holanda, no, a Alemania, a cuidar a un tío con la excusa de separarla de allí, porque también para protegerla. Mm. Y entonces, nada, el día 19 de enero, 10 días antes de su cumpleaños, cumplía 52, bajó a hacer unas compras al pueblo, y cuando subió en su coche, que era un Chevrolet Blazer que hacía mucho ruido y muy 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 escandaloso, muy antiguo, muy viejo, pues llegó justo a la entrada de la aldea. Es curioso porque no tenían ni que verse las dos familias, porque había dos caminos, se bifurcaba el camino de llegada a la aldea en dos calles. Una llevaba a la casa de los Rodríguez y la otra llevaba a la casa de los Berfonder, y estaban en los dos extremos del pueblo. Pero justo en el cruce llegó y se encontró con Carlos. Y Carlos, como siempre, llevaba un rifle al hombro. Carlos tiene una minusvalía psíquica del 65%, no tenía licencia de armas, pero siempre llevaba un arma al hombro. De hecho, él tenía 3 y en su casa luego encontraron 14. Y nada, y eso pues le disparó, según confesó. Bueno, ya lo hablaremos.
Sí. Vamos a escuchar lo que dice Margo de ese momento terrible.
Fui a hacer compras y no he volvido. Y dicen que ha encontrado en uno de los hermanos en la calle y ahí tiró.
¿Disparó?
Disparó, sí.
¿Tú sabías quién había sido seguro? ¿Lo tenías claro desde el principio?
No había otra posibilidad.
¿La policía investigó bien o no?
Sí, sí. Ellos han hecho lo que podrían.
¿Pero no encontraban, sí, claro, no encontraban las pistas o qué pasaba?
No, no, nada. Nada, porque estaba bastante lejos.
Claro, pero si tú lo tenías tan claro, era solo un vecino, había habido denuncias, es difícil de entender por qué no lo detuvieron antes.
No, pero claro, hay que tener prueba.
Això és el que ens comentava la Sílvia, que hi havia hagut denúncies, hi havia gravacions, malgrat tot no els van detenir cap dels seus germans i finalment el Martín va acabar sent assassinat. Però aquí la història se complica aún un poco más porque él es asesinado por Juan Carlos, ese hermano que dice que tenía una minusvalía, pero después del asesinato llega el otro hermano, que es Julio. ¿Con qué panorama se encuentra y qué es lo que hace?
Bueno, todo esto es lo que dice la sentencia. Yo no tengo claro lo que ocurrió allí, no lo tengo claro. No, lo que sabemos, lo que nos relata la sentencia, es que al poco tiempo de disparar a bocajarro, o sea, directamente le debió abrir...